Comença a 10 del matí, obrim la tercera hora de programa. Com cada dilluns ho fem amb la tertúlia esportiva. Aquesta hora amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils, de Cugat.cat, Jesús Galindo, cap de la secció de futbol de Mundo Deportivo, bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Félix, president de la penya blana Sant Cugat, bon dia.
Bon dia, tingueu.
Mique Molina, president de la penya catalana Manchester United 1839, molt bon dia.
Bon dia.
Joan Cidreu, col·laborador d'aquesta casa, d'aquest programa i antic treballador dels informatius, molt bon dia.
Bon dia.
T'agrada l'etiqueta?
Antic treballador, sí, sí.
Marc Lorenzo, expert en futbol femení, comentarista per Barça TV, bon dia.
I antic tertulià d'aquesta tertúlia també, no?
Antic tertulià, home, i encara et mantens, no?
Bon camp,
o et dones de baixa?
Bueno, si no em doneu la baixa vosaltres o no paga algú la clàusula...
De moment no te la
veig. Bon dia.
I Àngel Casas, expresident de la penya Perico Sant Cugat i un dels fundadors. Bon dia, Àngel.
Bon dia.
Jo també, antic treballador d'aquesta casa.
I també Jesús Galindo, antic treballador. Vinga, algú més?
Moltíssim, del començament. No
sí?
Reclamo.
Quants anys?
Pues em sembla que va ser el segon any que funcionava la ràdio. El primer o segon any.
No havies nascut, Sergi.
No.
Probablement no.
Però els drets no... Els tens tu, no només?
Sí, sí.
No els tens repartits com Neymar.
No.
Com veieu, avui ha vingut el John perquè té ganes, no? El John de,
sí, sí, de
tractar...
d'estripar una mica.
Jo crec que què? El futur del Barça?
Bé. Què em preguntes, Sergi? És que no sé molt bé què estàs dient.
El futur del Barça és el que et preocupa?
El futur del Barça el veig negre. Perquè jo pensava que tornaríem una mica a l'era Núñez, però ara tinc por que tornem a l'era Gaspart. Llavors estic una mica collonit.
Clar, l'era Núñez havíem guanyat coses. L'era Gaspart ja és més difícil, rascar títols.
Sí, sí. Jo la sensació que tinc, no sé si aniràs per aquí, però la sensació que tinc és que la frase de l'entrenador de l'altre dia de "a mi em dona un equip i jo l'entreno" fa molta por, perquè això recorda èpoques pretèrites.
Avui es presenta Neymar. Rullarà o no rullarà Neymar al Barça?
Sí, jo estic convençut que sí. Sí. Convençudíssim.
Falta la punta esquerra, tenim fluixa i punta esquerra.
Comencem a parlar ja de quina posició l'ubicaríem, eh? En banda esquerra. Suposo que en Marc Lorenzo...
És on juga normalment.
Per l'Alexis, no?
El veuria més en punta. Okay.
Avui vols batalla aquí, eh? Vols guerra, eh? Ja vols... Entre un i l'altre...
Sí.
No, on tingui que jugar, sí, generalment juga a la banda esquerra, tampoc enganxat a l'extrem, però és la seva posició habitual, no? Cas del crac
brasilí per la banda.
Sí.
Que passa que darrerament l'hem vist molt centrat, no? També Neymar. No sé si això preocupa.
Ahir, per exemple, vaig veure alguns trams del partit de Brasil i tampoc em va semblar excessivament centrat, però bueno, sí.
Va jugar com de segon punta, una mica per darrere el davanter. Sí, mm-hmm. No va estar especialment brillant, eh? Tampoc va estar malament. Una mica...
No, està a la línia que he vist els partits d'ells, jo sempre he dit el mateix.
Sí.
Aquest em sembla que és el quart partit que he vist complet del Neymar i a mi no m'ha ensenyat res. Passa que els tècnics diuen que és un gran jugador, això sí.
Els tècnics i el màrqueting una mica, també.
El màrqueting, clar, evidentment. No, això...
Jo crec que és un gran jugador.
Sí.
Jo n'he vist més de 4, n'he vist bastants. Insisteixo que la fama que té d'individualista no és tal i jo crec que ho acabarà demostrant. Que és un jugador que juga bastant a l'equip, la diferència que hi ha, que quan veu una pilota per escapar-se cap a la porteria se'n va, cap a barraca, llavors és quan té tendència a anar-se'n cap al mig i fa aquestes coses, i jo crec que és un jugador molt complet.
I a més ens ha donat un títol ja, perquè és la Champions de la pretemporada, perquè fins ara el Madrid la guanyava cada any, i ara, finalment, el Barça s'alça amb aquest preuat trofeu. Fins ara, recordem aquelles presentacions amb tarimes que feien, i ara, en canvi, ara som nosaltres que avui...
Des de Figo, em sembla que ens han guanyat cada any la Champions.
Sí, en canvi, nosaltres hem guanyat la resta, ara veurem què passa aquest any.
Fem un intent d'aproximació. Quantes persones creieu que podrien aplegar-se avui al Camp Nou a la presentació de Neymar?
Sí, jo diria que unes 50.000.
Félix, unes 50.000.
Sí.
Unes 50.000.
Sí, a l'alçada de l'Ibre.
Sí?
És a dir...
Ningú tira més amunt o més avall?
1.000 persones per milió que ha costat? Perquè quan ha costat el jugador?
Aquesta
aquí que tenim fons del món deportiu.
No sé, ni m'interessa.
No se sabrà.
Si s'ha de dir, quan es parla de diners, és 5 anys. Perquè tothom parla... És que val 50 milions, perdona. 5 anys. Has de dividir-ho en 5 anys.
Ah, però
a partir d'aquí parlem-ne.
Sí, però Alexis pot signar per 5 o 4 i els dos ja el volem al carrer, eh? Sí, això també a vegades...
Bueno, això és una història, però de moment són 5 anys que has de repartir aquests diners, que això no ho diu tothom. Mm. Quan ha costat i quan deixa de costar.
Però,
no,
però quan ha costat?
Els jugadors 5 anys. I després ja...
Jo crec que no.
No ho sé, i el que ho digui que ho sàpiga... Crec
ens
que
ho explicaran.
Jo crec, no ho crec.
No. No ens ho explicaran.
A veure, tu creus els números que expliquen alguna vegada?
Home, jo sóc de molt bona fe i tendeixo a creure-me'ls.
Per això hi ha una assemblea que s'ha d'explicar en una assemblea.
Jo soc desconfiat i no me'ls crec tant, els números.
No.
A veure, els números és una cosa amb el que es pot jugar molt, que es disfressa molt, els números. I que es diuen unes quantitats i no enganyes, però segons com les vens, són d'una forma o d'una altra.
Ni mitges veritats.
Exacte, vull dir, no enganyes.
Home, però...
Ens han gastat 50, però clar, si aquests 50 afegeixes els impostos, afegeixes la comissió aquesta o així, afegeixes no sé què, se'n va 70.
Seguretat social, no sé què, el...
Clar, més el que ja s'ha donat.
No t'estan enganyant.
Els drets de publicitat.
La gent...
Exacte, tota una sèrie de condicionants, de coses extres.
Són d'elles, drets de publicitat.
Els honoraris.
Uns quants, perquè ara han desaparegut uns quants. El fitxar pel Barça han desaparegut uns quants drets.
Però això no passa sempre, no? A vegades sí que s'explica.
S'hauria d'esglossar ja per decret, i més aquest tipus de fitxatges tan costosos, sí, que per no mi malament. És un insult contra la crisi mundial que hi ha.
Sí, sí, això
ja d'entrada, eh? Sí, em sembla un insult contra la crisi.
Quan ho feia el Florentino, aquí tothom es queixava, sí. I ara em sembla fantàstic.
No, jo és que em volia queixar precisament, perquè a mi em sembla que està molt bé, serà un bon jugador, tot el que tu vulguis, vendrà samarretes, es fotrà la cresta amunt, cresta avall, farà els seus looks, però... i malabarismes, però a mi em sembla que és un insult contra la crisi mundial espectacular del moment que estem vivint.
Estic
i de la gent que està...
Em
sembla esperpèntic. Jo, de fet, a mi el Neymar ni l'aniré a veure avui, ni l'aniré a veure demà. Bueno, si juga bé, perfecte, però a mi aquests 83-90 milions, els 45 que cobrarà, els 40 que s'han dut de prima i son pare, milions d'euros.
A mi no em resulta un insult a res, perquè crec que el futbol genera molts diners, sí, i per tant la lògica econòmica, digueu-me... no sé, neoliberal, però a mi la lògica econòmica em diu que quan un hom el genera,
pragmàtic,
està bé que els cobri.
Pragmàtic,
ara, una altra cosa és si genera tants diners i si val tant esportivament. Això és una altra pregunta que jo em faig, perquè clar, jo veig un jugador com Marco Reus marcant gols a cabassos a Alemanya i em pregunto si aquest val tants calés, perquè jo aquest jugador, en fi, o sigui, jo no tinc tan clar que sigui tan bo o tan millor que Deulofeu, perquè al final la segona A estem segurs que és molt menys competitiva que la primera brasilera. Jo no tinc tan clar, no sé.
No, la primera brasilera és bastant més fluixa, jo crec que la segona A puc ser d'aquí, eh? En general,
clar, que diu ell,
sí. Amb això sí que tens raó, De totes formes, a veure, un jugador també valorem-lo una mica, a part del rendiment esportiu, el rendiment econòmic, són molts condicionants que porten un jugador. L'atractiu que té de l'afició, si tu fitxes el Marcos Reus, que
però
és un gran jugador...
Però això són conceptes florentinistes, o de Gaspar, que posava la tele, veia el Mundial i deia, ostres, Bogarde, aquest el vull, i llavors anava i el fitxava.
Sí, potser sí, però no, tampoc és això.
El Minguilla ja li fotia quatre vídeos, exacte. Ara és el Mendes el que
però tampoc és tan florentinista, vull dir, també està caminant la il·lusió de la gent. La il·lusió de la gent, a veure, si tu portes el Marcos Reus, que és un gran jugador, un grandíssim jugador, que ojalà el fitxes al Barça, per mi, tu fitxes amb ell, és un jugador de cara a la galeria més gris. I tot va lligat. Sí, però de cara a la galeria és més gris.
Que són els que
van passar el Neymar i crea un entusiasme que tot el genera l'altre.
Però llavors,
portes un Ronaldinho i et crea un entusiasme.
No, crea un entusiasme si guanyes un títol. Si bueno, jugues malament...
Que després es podrà jutjar. Si juga malament o no. Jo sóc dels que crec que jugarà bé. Jo crec que és dels que donarà un rendiment boníssim al Barça. Estic convençudíssim.
Sí.
Jo estic convençut, potser m'equivoco, eh? Igual dintre un any estem parlant i tinc que amagar.
Home,
sota la taula.
Em costaria de creure que el rendiment fos dolent, però... Alerta,
sempre queda el dubte. I també saber la paciència del culer, a veure quan trigareu, a veure quin moment donareu per incorporar-se a l'equip, per buscar els resultats, perquè potser el primer partit veieu que fa dos bicicletes falla i dir, no passa res.
Culer,
quants partits aguantaríeu?
L'adaptació, no?, de la Lliga Brasilera a la Lliga Espanyola. Neymar té un avantatge, el Barça d'ara, que és que jugarà segur.
Home.
Ho dic perquè en altres Barces, si jugava pitjor que Tello, no jugava, i ara en canvi jugarà.
Sí.
Que això és un avantatge dels fitxatges, que com que vens amb la pompa mediàtica, ara ja és igual que juguis bé malament i ja jugues.
Per cert, abans el Joan ha citat Deulofeu, no sé si el veieu al primer equip, ell ha dit que es veu al primer equip, però que
no.
Contempla com una cosa difícil.
Jo crec que no.
De fet, es parlava d'una sessió a Alemanya.
El volen seria
un any. El Dortmund la setmana passada.
Sí, i em sembla un gran club per anar-hi ell, que estigui un any, que sàpiga el que és una miqueta duresa. Perquè ell una miqueta es passeja pel ministeri, es passeja una miqueta, És efectiu, diguéssim, de 5 minuts o de 10 minuts en 10 minuts, Descansa com aquells jugadors antics que descansaven per l'ombra de la tribuna, fins que la gent els hi cridava, llavors...
No crec que passegi, simplement no se sap regular correctament. Ahir, per exemple, vam veure un partit del Barça B en què a Deulofeu podia, amb mig equip de l'Almeria, no d'Almeria,
del Villarreal,
l'Almeria era el Girona, també va acabar bé allò, contra el Villarreal, però hi havia un moment que en tenia tres a sobre, i ell no aixecava el cap. Si hagués aixecat el cap una sola vegada, l'equip hagués fet un gol, perquè veies...
És una de les seves, no precisament virtuts, de que no aixeca el cap.
Quan tu en tens tres, és que hi ha dos companys sols.
Jo, que sóc molt crític amb com es gestiona el planter, i si vols ara entrarem en això, perquè em sembla una vergonya absoluta, crec que Deulofeu és dels pocs que segurament és carn de sessió.
Sí,
li anirà bé.
Sí. Jo crec que és un jugador que li anirà bé una sessió un any, i si se li va a Borussia, fantàstic.
Oh, i tant.
I és un jugador també de futur, que jo crec que té que donar rendiment de futur al Barça. Vull dir, té que donar-lo.
segur.
L'únic com són les coses, si sigués Déu l'Ofeulinho, estaria fotent ara presentacions amb 50.000 persones al camp i pagant pastarada.
Exacte.
Uns generals impressionants, no? És això el futbol, una miqueta, és un cirquet, no? En el que, bueno...
S'ha de vendre el producte.
S'ha de vendre el producte, ens encigalem molt ràpid, ens encigalem també massa ràpid, no? És una miqueta com el cava, això, puja i baixa molt ràpid, i no sé, a mi sí, em sembla una miqueta que...
Però el producte va una mica en contra dels títols, eh? Ho dic perquè el Madrid no ha guanyat res darrere.
No, per això et dic, o sigui, és una miqueta aquest circuit de, que tu deies al Florentino o de l'època inflacionista del Gaspar d'ensorrar-ho tot i de fitxar les grans tolles a la història del Barça i d'encigalar la gent. A mi el que m'encigala és tenir una bona feina, tenir arribar a casa i fotre-li un bon polvo a la dona i ja està, m'entens? O sigui, a mi el Neymar, a mi tot això, sí, per mi és relatiu. O sigui, jo no em centro tant... amb, hòstia, ara aquest tio ve... No, o sigui, a veure, anem a mirar-ho més fredament.
Jo sé, respecte a el que diu el Marc, que sí. Ja abans he dit una cosa important, que és...
Quina, no? Quina?
Que és la d'allò dels que s'hauria de destapar els preus de jugadors. Home. Penso que sí, que surti un decret, home, perquè si han de fer per un sí, pels altres no, no estic d'acord. Perquè jo recordo uns quants anys darrere que el govern socialista va intentar prohibir el fitxatge de Maradona. I aquí, si ens prohibeixen això, anem tots a Andorra a posar mil peles, Això ho teníem claríssim,
s'ha declarar...
Si s'ha de fer, s'ha de fer per
fins
tots.
Fins l'últim cèntim que guanyes.
Correcte.
M'entens?
Però per tots.
Guanyem molt menys.
A Madrid ja fa anys que ho estan fent, i aquí no ens hem queixat. Ens queixem de com ho fan, de manera... Mirem, sempre es queixem aquí també, no?
Recordem també Giovanni Iverson. Gran fitxatge, recordem Chusin, el precio lo pongo yo. I aquí no sabem qui l'ha posat, el precio. Però tampoc sabem quin és el precio. Ni qui el cobra.
Com dèiem, Neymar genera entusiasme. Però des d'aquesta època gloriosa que hem arrencat amb Pep Guardiola,
sí,
l'entusiasme ha fet falta per guanyar títols?
L'entusiasme hi és, el que no hi és fer bé les
l'entusiasme
coses.
I el... Bé, tot l'afer mediàtic. Sempre. Amb Neymar el tenim assegurat.
Sempre com a un club gran que és el Barça de treure una guspira, algú per cridar l'atenció de l'aficionat i provocar... Doncs mira, doncs que compri el samarret, és el que estàs dient. Si fitxes el Reus, grandíssim jugador...
És a dir, que fan falta diners a la caixa.
I com millor la llarga et dona més resultat.
No, Sergi, sí. Diners no falten, perquè gastant 50 quilos o més, perds diners, no en guanyes. Si una cosa s'ha vist en Florentino és que aquesta teoria de que venent samarreta recuperes la inversió és una mentida. Perquè si no, demà l'Espanyol fitxa Lewandowski, ven 40.000 milions de samarretes i guanya la UEFA. És que no, això no funciona. Al final, el que s'ha de fer és gestionar bé esportivament les coses. I s'estan gestionant fatal.
Sí, després surt el Soriano, et fot els numerets, els que hi vol, o el de les camises, el Salamartín, sí, que et diu sí, un superàvit de 80 milions d'euros. Ve l'altre i et diu que tot el contrari.
Però, perdona, aquell només gestiona americanes,
Sí, no, per suposat.
Però ara ja no tenim jets privats, o sí? Perquè Neymar crec que ve amb jet privat.
Sí.
Segons però Deportivo informava, arribava una hora de
les fotocòpies en blanc i negre. Això sí, Això és important, les fotocòpies en blanc i negre.
Si arriba a venir Ramon, no arriba.
Qui ha pagat aquest jet privat?
Ah, no sé.
Ah, vale. Bueno, ja està.
Però si
ja
equiparava...
tinc la contesta que volia. Equiparava. No ho sabem. Si ho diuen, val, però no ho sabem.
És que igual l'ha pagat Nike. Perquè un dels grans certífers d'aquest fitxatge és Nike, que li interessava tindre un símbol a Barça de Nike que ara no tenia.
Sí.
Li interessava molt.
Per cert, jo ho desconeixia, però Neymar és pare ja?
Sí. Fa dos anys, em sembla ja.
Sí, ara tenim Neymar júnior ja, no? No ho sé, no sé com
es diu. I amb quin dos les samarretes? Amb l'11 de Thiago?
Jo crec que serà el 10. El 7, perdona.
Ah, sí.
Crec que serà el 7. Vull dir, aposto, però serà el 7.
L'11 de Thiago no el descartem, tampoc.
El seu hashtag del Twitter és NIR11, El seu logo marketing és NIR11,
També ho era CR7, i quan va arribar aquí es va posar
un any. CR9, però un any, I ràpidament el 7, o sigui...
Sí.
Jo crec que hi havia Raül.
Per motius.
Clar. Hi havia un home de la casa.
Ell públicament va dir, la setmana passada, crec que va dir que públicament igual, que el número li donava exactament el mateix.
No, però va dir un número, Va dir un
sí,
número,
que li agradava un, però que...
El 7.
Sí, però que, bueno, que el que li donguessin, que el que estigués...
Potser li van dir...
El porta el Messi, el 7.
No, el 10.
El 10 porta el Messi.
El 7 el porta el Villa, i potser li van dir, digues el 7, perquè...
Sí, està, queda lliure. Està lliure.
El Messi porta sí, el que vulgui, tu. El Messi com si vol agafar el 34, no és igual.
Sí, sí. No, el 34 no pot, no és legal.
Per cert, públicament també ho va dir Mourinho a Punto Pelota, que serà nou entrenador del Chelsea aquesta setmana.
Sí, gran entrevista.
Va dir que volia ser-ho.
Seré un nou entrenador.
Fa dues setmanes que va dir el duel Guardiola...
Sí, primer partit oficial de temporada. Es veuran les cares.
Que per cert, l'espectacle que va muntar el Mourinho aquesta setmana també és digne de menció, eh?
Jo crec que... Amb els ultrasur.
Aquí amb els ultrasur, abans de començar el partit, que no surt del túnel de vestuari, sí. Surt quan ha començat el partit, sí. Llavors sapiguem que tota la premsa estarà pendent, l'àrbit té que parar el partit perquè el quart àrbit es queda ja perdut a la banda, que no veu res.
No veu res.
Vull dir, a veure... Aquí la premsa té la seva part de culpa de posar-se allà a la invasió així, però a veure, si ell hagués sortit abans del partit com es surt sempre, hagués saludat i així, no hauria passat res, si no era que estigués fent res.
I va dir en una entrevista...
Havia una imatge al túnel de vestidors, sí. Que estava allà apujat.
Va dir una entrevista així. Que li sabia greu perquè l'educació havia desaparegut del futbol.
Els valors.
Els valors.
L'educació i els valors. Sí, sí.
L'ha perdut a ell perquè és vergonyós.
Fa bastant temps.
És un cachondo, home.
Se n'enfota tothom. Se n'enfot directament. Sí.
Sí. Anem als actes que ha tingut el Barça últimament. Avui hi haurà la presentació de Neymar, però vaja, rodes de premsa de Vidal amb Zubizarreta i el president Rossell per acomiadar Vidal, i roda de premsa de Víctor Valdés. Comencem per la primera. Zubizarreta, quina opinió us mereix? Perquè li van ploure les crítiques.
Jo crec que encara no sap què va dir.
Encara no
sap què va dir.
Jo, mira, amb això també ens estem assemblant al Madrid, que té, que tenia i càrrecs que no saps què fan, com Butragueño, que estava per allà, i sí, què sí, fa sí. Aquest senyor? Doncs Pardeza, jo crec que Zubizarreta també està convertint-se en això.
Sota els efectes somnífors de l'encigalada de Neymar Nava encara, no? No sé sí. Què deia.
Sí, probablement,
Jo en el cas de Vidal tinc la meva opinió personal, que és que el Barça ha volgut assumir, ha assumit expressament el paper de dolent, l'ha assumit, l'ha catat, per afavorir el jugador, que el jugador tingui una sortida digna.
Afavorir el jugador?
Sí, afavorir el jugador, sí. Perquè...
Per no dir que està fet caldo.
Si diu que està fet caldo, se li tanquen portes de molts
home,
clubs.
Sí. Doncs, però queda fila. Clar igualment, perquè...
No, perquè no especifiquen el motiu, queden com a dolents de que no volen renovar perquè és gran per o que sigui, però que el jugador...
Jo aquest altruisme no el tinc gaire clar, perquè de moment quan hem vist a Vidal al camp ens ha agradat. Bueno, jo l'he vist en plena forma.
Sí, però per exemple, a Sant Mamés va demanar el canvi que no podia.
Si això no és veritat...
Va jugar de titular i els camps no podia.
Pocs jugadors que estan un any i pico sense jugar
no
necessiten un canvi.
El dia que es va necessitar la Vidal aquest any després de l'enfermetat va ser el camp del Bayern Múnich, que hagués pogut jugar tranquil·lament ell. I no ho va jugar perquè l'Alba no hi era, recordeu-se, i l'entrenador no el va posar ja per alguna cosa. I precisament es van quedar sense fer dos canvis. Vull dir que és un dia que tenia que haver jugat ell i era un dia que es veia que era un partit molt fort per ell.
Jo crec que s'ha d'explicar. És a dir, jo crec que s'ha d'explicar.
Sí, no,
li pot sonar no, mal.
I sobretot el que trobo més dubtós de tota aquesta pel·lícula és que muntem el... És a dir, aquí el Barça ha tret una lliçó vital, ha fet un espectacle vital de la força que ens dones i després el fot al carrer. És a dir, això no té cap sentit. És a dir, tu no pots fer aquest show i fer-te teu... a l'esperit de lluita d'un jugador que estàs fotent al carrer, o una cosa o altra, o tu assumeixes que el renoves amb totes les conseqüències que potser no pots jugar i llavors fas el show vital de com t'estimem és la lliga de l'avi, o dius bé, miri, nosaltres primem l'esport i aquest senyor no podrà jugar i no traiem rèdit d'això. Ho dic perquè hi ha un moment que ens és igual si guanyem la lliga, el que importa és que es recuperi Vidal. Li va faltar la part al president Rossell de dir, i quan es recuperi al carrer, clar.
No estic gens d'acord amb això. A veure, jo us recordeu que fa setmanes aquí ho he dit. A veure, hem de deixar-se de ONGs i hòsties aquestes, que som el club perdura i el jugador passa. Sí. I els que hem sigut futbolistes això ho sabem. El jugador passa i el club perdura. Per tant, sentint-ho molt, doncs, s'ha acabat el cicle aquest senyor. Val, i un altre.
No ens enorgullim de valors. És a dir, si som un club com els altres, no anem del que no som.
Però a veure, jo crec que la Vidal, jo n'hem de separar una coseta. A veure, la Vidal se l'ha tingut aquí, jo crec que se l'ha tractat molt bé, perquè ha estat en una situació molt delicada i el club ha estat a l'alçada, que no era menys del que se'l demanava. Però fes-hi una altra cosa. Esportivament, la Vidal, el Barça, en el fons, és un club esportiu, sí. No és una ONG. És a dir... Està clar que amb coses no deixa de ser un club màrqueting, no deixa d'estar a la faràndula, no? Però amb altres coses ha de prendre decisions esportives. En aquest cas, a Vidal, esportivament, jo crec que no estava per seguir un any més al Barça.
Però no ens ho han dit, eh?
Però, espera, però, el que jo crec que ha fet malament al Barça, crec que això ho ha fet molt malament, és que el mes de desembre s'estava venent de que Vidal, tant Bartomeu com Rossell, sí, com Zubizarreta, tenia el contracte per firmar com volgués.
Clar.
Això no es pot fer. És a dir, que diguis una cosa al desembre i després al mes d'agost diguis que bueno, li donem un càrrec institucional quan vulgui que torni, però vulguem dir fot el camp.
Perquè vale. Estem venent uns valors que no ens creiem.
Per tant, segueix aquesta línia des del desembre. No li diguis al desembre ja al nano que té a la criatura que té el contracte com vulgui sobre la taula, quan després ella evidentment es fa il·lusions, sap que surt de l'operació i pot firmar i li foten el portar-se els morros. Home, evidentment això és l'únic que a mi m'ha semblat malament. Que a mi es prengui la decisió esportiva, perquè al final ha de ser una decisió esportiva, i per més que ens dolgui a tots, perquè la Vidal ens serà tractat, per suposat, jo crec que molt bé, com havia de ser, però em sembla
que... I per això ell no ha estripat. Perquè jo crec que si se l'hagués tractat malament, ell hagués sortit i hagués estripat.
Però ha hagut una política de doble joc que no ha sigut correcta pel Barça. És l'únic que jo li aixaco al Barça. A mi em sembla que és l'únic realment...
És una política que s'estén, cada vegada més. Ho dic perquè aquí s'està venent un model de club que no és el que després la realitat existeix.
Tampoc no estic d'acord, perquè hauria sigut molt fàcil donar-li una baixa federativa i jugar una altra. I se li ha mantingut una baixa federativa, o sigui, se li ha mantingut l'alta federativa, que no ha servit per res. Cuidado, cuidado. Això és important. Ningú parla de la baixa federativa. Agafes i fitxes un altre lateral per passar la temporada i hagués vingut qualsevol,
Jo crec que no dubto que si el Barça hagués tingut diners hagués fitxat un altre lateral. Va ser una qüestió de diners.
Què va. Sí. Si hi ha diners, home, per un carro, home. No, per fitxar un lateral de qualsevol lloc, tu hagués pogut pujar.
Home, diners, no, alerta, amb la situació econòmica del club, que els clubs de futbol no estan precisament per tirar coets.
Parlant de laterals, el Madrid ha confirmat el fitxatge de Carvajal.
Millor fitxatge que podíem fer.
Per 6 milions i mig d'euros. Va marxar, recordem-ho, al Leverkusen ara fa un any, de la cantera del Real Madrid.
Grandíssim lateral.
Ara hem fitxat Neymar, ells de moment Carvajal. Els projectes estan per veure.
I es van equivocar enviant-lo fora amb el Carvajal. Es van enviar equivocar del tot.
Quan tens Arbeló de titular.
Qui l'ha fitxat, aquest jugador?
Amb la tercera equipació de
color groc.
Qui el fa tornar, vols dir?
Sí.
A la Casa Blanca?
La directiva, el Zidane.
Millor no?
Hi ha un buit entrenador, això ho dic, a veure què. Ara falta l'entrenador que vingui i digui, no el vull. Es fa a mida del tècnic o a mida del club.
I aquí adonem-nos que hem estat molt intel·ligents amb un jugador com Marc Muniesa, que se li acaba el contracte, ningú li diu res, s'anirà a la Reial Societat i no tindrem ni un duro d'aquest jugador. Un jugador amb cartell, Marc Muniesa. És a dir...
Segurament, John, per jugar al primer equip no, jo, però amb cartell per treure'n uns ingressos, sí.
Per mi no està clar que no, però en tot cas, ara mateix, veient la confiança que es té els jugadors del planter, clarament no, perquè n'hi ha altres per davant. Ah, però és que què s'està fent amb això? És a dir, el renoves i el vens? O el renoves, el traspasses, li poses una clàusula que quan es revengui, que això és el més probable, sí, a un equip millor, tu trauràs una picossada. La gestió aquí on està? Thiago, aquí ningú s'ha parat a pensar i l'entrenador es renta les mans de que la seva clàusula baixava si no jugava tants partits. I quan li pregunten, l'entrenador diu que li és igual. Dius, home, doncs potser l'entrenador sí, però no hi ha un director esportiu que...
És que no feina el director esportiu, aquesta part.
Sí, bé, però al final...
L'entrenador li ha de donar igual,
Sí. Jo no tinc clar que...
L'entrenador fa servir si el necessita.
No, l'entrenador... Amb aquest tema.
L'entrenador igual...
Això és una mala gestió.
L'entrenador igual no li dona perquè fa alineacions polítiques. En aquest equip es fan alineacions polítiques. Bueno, es posen...
I al Madrid també, i en molts equips de primer nivell es fan alineacions polítiques.
Però en el Madrid ara s'han fet menys alineacions polítiques que en el Barça aquest any.
Sí, això és veritat.
Perquè en el moment en què Varane passa per davant de Pepe, s'estan fent menys alineacions polítiques.
Si Mourinho alguna cosa va aconseguir, ha estat ser el líder, ara, després un líder desastrós.
Diu que el Varane ha passat per davant del Pepe. És que el Pepe va passar per davant d'uns quants,
Per no, decisió política. El Pepe se'l va fitxar per 30 milions.
Era un fitxatge. Ja. Si no juga al fitxatge...
Aquest any... I el Cointrao, també, cuidado.
Aquest any era un... també ha estat fitxat i ha jugat perquè ha costat 30 milions.
Però no hi ha un altre jugador millor que ell a la seva demarcació.
Ara no, però començament quan va vindre no en donava ni una,
No marxem de Thiago.
Però aquí tenien a Marcelo. Bé, Marcelo té unes qualitats, però no pots dir que... Hi havia un moment en què Montoya era clarament millor que Alves i va passar a jugar a Alves. Tello, no em digueu que no ha jugat una millor temporada que qualsevol altre davanter, ni un minut. Bartra mereix els minuts que ha tingut, si quan ha jugat ho ha fet fantàsticament, i teníem un Mascherano desastrós, un Adriano, que ho ha fet prou bé, però per mi no al nivell de Bartra. En fi, què està passant en aquí?
Aquests tres joves jugadors estarem d'acord que han demostrat nivell. Montoya, Bartra i Tello... com per ser el primer equip. El quart, Thiago, deia, no marxem de Thiago.
No.
I ara dono la paraula, Marc Lorenzo.
No, tranquil.
Entendríeu que marxés al Madrid? Vista la situació?
Què vols dir, entendríem?
Si comprendríeu la postura del jugador?
Home, la del jugador. S'han pagat,
No hace falta decir nada más.
La del jugador l'entenc perfectament.
Jo, el seu pare ha dit que li ha donat permís a la gent per poder negociar ja amb qui sigui. I el dia negociar amb qui sigui no se'm va precisament amb el Celta de Vigo, és amb el Madrid, lògicament, és el rival, no?
Pel jugador és el moment de donar un pas.
Jo ho entenc que sí, perquè...
Per acabar convertir-se en
Barça,
una estrella.
Amb la gran classe que té, no acaba de d'explotar tampoc. No, quan ha estat sol a dintre el camp...
Però crec que aquest no és el problema.
El seu pare no, crec que tingui dos fills al Barça, és més madridista que culer, El pare.
I al Madrid no el farien jugar.
Ho prefereix,
Segurament.
Està el Barça xupant banqueta. Per
el Madrid és una incògnita perquè no hi ha entrenador, l'estil Mourinho lògicament s'acabarà, s'acabarà, perquè sí, sí, bueno, pot canviar totalment.
I que cada any és un projecte, no?
És una incògnita o què pot ser el Madrid la temporada que ve, com pot jugar el Madrid la temporada que ve. Jo crec que, independentment dels jugadors que té, és totalment una incògnita.
Això és una còpia del Milla, que va dir que volia més calés, i
el que volia era jugar a Madrid.
I el Cruyff va dir, ja te'n pots anar, se'n va anar a Madrid.
Sí, però el Thiago no vol més calés, això deixa-m'ho clar. El que vol és un rol que es
mereix. Vol jugar.
No, no.
Es mereix el rol, però també...
El Xavi s'ha arrossegat pel camp tot l'any i mig que portem. Però, clarament. El Cesc és un...
Hòstia, dic que el Xavi s'ha arrossegat, és l'últim que puc sentir.
S'ha arrossegat, porta un any arrossegant-se pel camp.
El Xavi, jo he sigut el primer crític que he tingut a Xavi.
Doncs jo no, jo al revés. He estat el primer fan i ara dic que s'arrossega.
Doncs al revés, jo he sigut el primer crític i ara sóc el primer fan, evidentment. Perquè és un jugador no arrossegant-se, perquè hi ha els altres que fan la funció. Però bé, ha portat a la selecció espanyola i ha portat al Barça el triomf.
I ara s'arrossega pel camp.
I quan surt al camp, a tots aquests partits que juga a mitja part, es nota que està Xavi. Perquè és un home que sap aguantar la pilota, per amor de Déu. I el Thiago no sap fer això.
El Cesc ha estat un fitxatge indigne, un rendiment indigne.
No, bueno, el Cesc d'acord totalment.
El Thiago mereixia un rol a l'equip que no ha tingut, com molts altres. I és més, jo crec que mira al seu voltant i s'adona que tots els que estan en la seva situació... a nivell de minuts, no tenen cap confiança i cap rol a l'equip, llavors ell...
De totes formes, jo crec que el Thiago marxant s'equivoca, perquè el Thiago, a veure, potser aquesta temporada que ve encara no tindrà els minuts que ell creu que mereix, però és un jugador que si es queda al Barça, dintre dos temporades com a màxim serà titular i pot ser titular 10 anys.
O no, o el Barça pagarà 40 milions per Götze. És a dir, si el model és el d'ara, tu no tens cap garantia que quedant a l'equip hi haurà una aposta per tu. És a dir, en el fons la vida... És una cremant etapes.
Però tu creus que el model ha canviat tant?
Sí.
Estàs convençut que ha canviat tant?
Estic convençut. Jo crec que el Jesús demana temps, demana veure l'estiu que passa, no?
Exacte. Jo m'estic criant aquí molt cable.
És més que hi ha 3 mesos.
De moment, el president és el president qui fitxa. De moment, es parla dels àrbitres.
No estic d'acord que ho fitxi el president, eh?
Bé. No. L'entrenador ha dit literalment que ell li dona una plantilla i ell, vinga, més o menys fa.
Ell dona, diu el que vol i el director esportiu acaba fitxant juntament amb el vicepresident esportiu, eh? No
sempre,
fotem, eh?
Sempre hem defensat...
Això diu, el president és atacar directament ja el club, això. I no estic gens d'acord amb tu.
I el Barça sempre hem defensat...
L'entrenador sempre ha dit que fitxa els jugadors que volen.
El president, demana, amb una mitja somriure, quan li van preguntar sobre la Final Four de bàsquet, anava dient que és que ell, clar, que tenia coses més importants a fer. Clar, ell personalment ha de fitxar. Ara, això sí, no pot posar un peu a Brasil, perquè es veu que judicialment el tema no està molt clar.
Ahir va ser, però, a la final d'handbol, que malauradament es va perdre, a la pròrroga.
Llàstima.
Però a veure, el model del Barça de fitxar, què preferiu? Que vingui un entrenador i que vull aquest i apa, fitxem i fem el meu equip. I l'entrenador aquest se'l carreguin el mes d'abril.
És el que està passant, eh?
Jo des del punt de vista imparcial...
Una mica contradictori el que estàs dient. Dius que és el que està passant i dius que ha fitxat el president, el president ha fitxat el negre.
No, jo el que dic és que aquí hi havia una història de la majoria de clubs de personalisme presidencial. Hi havia un parèntesi, diguem-li al cruifisme, a l'aportisme, i ara s'ha tornat a les velles maneres de fer de presidents que diuen fitxo el més mediàtic que hi ha, entrenadors que entrenen la plantilla que els hi donen, jugadors del planter millors que els que estan, que se'n van a rodar món... I ens queixem de l'àrbitre. Això és tot el que dèiem que no era el model de joc que tant ens agradava.
Neymar, i això t'ho puc assegurar amb un 100% o un 150% si vols, va ser un jugador que el va demanar exclusivament al Guardiola que el fitxessin abans de decidir que marxava i tot això.
Sí, deien que el volia fitxar pel Bayern.
Sí.
I això t'ho dic perquè ho sé de segur. Sí. Ho sé de cert, de línia directa.
Val.
Va ser ell que el va demanar.
Llavors, l'entrenador, quan fa aquest discurs, què hem d'entendre? Quan diu que ell no entra ni surt?
Mira, la situació de Vilanova...
Sí, si fa aquest discurs, llavors dius, te'l creus i carregues contra el president. No té lògica.
Home, si no entra ni surt, jo a Zubizarreta no el veig, el poder
o la raça. L'entrenador diu que no vol fitxar, que li fot li carregues contra el president.
No, l'entrenador no diu que no vulgui fitxar, diu que ell no li pregunti.
No estic d'acord amb ell, tampoc.
Víctor Valdés, tenim clar dia d'avui si continua o no continua?
Jo crec que acabarà la temporada que li queda.
I aleshores la passarà jugant?
Aquesta és una altra. Depèn.
Això ja és entrenador.
Si fitxen l'alternativa...
Un porter fitxaran, segurament.
Si fitxen l'alternativa, llavors no jugarà. O què tindria que jugar? Potser pacte, ni jugar a la Copa, o...
Pensant-ho fredament, tal com ha actuat Víctor Valdés, a vegades què us sembla? Ho ha fet bé o no ha fet bé les coses? La seva opinió és que ha expressat que volia marxar, que s'ha acabat un cicle.
I d'acord amb el que comentàveu, que ho ha fet bé en el sentit de dir-ho amb temps... perquè el club es pugui espavilar per agafar algun porter i més o menys regular-se. Si ho hagués dit ara a final de temporada, dir ho deixo en la roda de premsa de l'altre dia, doncs, hosti, haguessin sonat les alarmes. Crec que si penses com a club, per què aguantar-lo un any si no et donarà un benefici econòmic? saps que marxarà el Benz, tens suficient caché com a club per fitxar qualsevol porter i que tingui ganes de vindre, doncs a partir d'aquí tira endavant.
El problema és que el Barça, com a club gran, i els clubs grans són els pitjors venedors que hi ha,
no són venedors, exacte.
Amb el Valdés, només per que ha estat a la casa i així, si el ven, el vendrà per 4 duros.
Sí, exacte.
Perquè pugui anar on ell li doni la gana. A veure, val la pena?
Sí, segurament val la pena.
Vendre'l ara.
Sí, perquè segurament l'any que ve serà un any...
No, vendre'l ara. Ojo, no dic que, no, que digui que el Barça no vulgui vendre, eh? Que si surt l'ocasió que li obrin les portes, em sembla perfecte, però no com a negoci.
No com a negoci.
Jo em prefereixo no com a negoci de dir, a veure, és que ara traurem profit i ara no. No, si,
la realitat,
que si ara li surt un equip, és igual que ens doni 5, que ens doni 10, que ens doni 20, que ens en doni 2. Vull dir, se li han d'obrir les portes. Sí. Però si no li surt un equip que ell vol, que li ofereixi un mínim garanties,
que
tampoc se li poden tancar les portes a que es quedi un any més.
No, segurament no.
No se li poden tancar.
Jo crec que Vilanova està desesperat perquè es quedi un any més, perquè si una cosa ha demostrat és que és un tècnic fonamentalment conservador, i crec que ell ara l'últim que vol és un porter nou. És a dir, jo crec que vol aguantar un any.
Jo crec que també.
I el cas del Valdés, tothom ha parlat, és a dir, la Junta no ho ha fet bé, que si no ho ha fet bé ell, i té un problema darrere grandiós, un gran problema, que és el seu germà i el seu pare. Tenen un problema grandiós.
Un gran problema de molts futbolistes.
Sí.
De els pares.
Sí, correcte.
Sí, sí. Tots els meus respectes als pares.
Sí, totalment. Sí.
I, bueno, perquè ho és problema...
S'ha donat la culpa al president, s'ha donat la culpa a l'entrenador, s'ha donat la culpa al propi Valdés. Hòstia, per la mare de Déu, és un problema grandiós que té sobre... I quan l'altre dia va dir, diu, és que tinc una gran pressió, el 99% que escoltaven no tenia ni puta idea del que deia. Això d'entrada. No sabien ni el que era. I és el problema grandiós que té darrere entre el seu germà i el seu pare.
Ah, sí?
Home, és el que comentem, no? Anar als camps de nens i ja veus els pares com...
Per això ho dic. Anat a molts camps de nens i el pitjor que hi ha al futbol són els pares.
Sí, senyor.
Sí, sí. Ara tenim un nou actor, eh? Després de Masinho arriba Neymar, pare, eh? Alerta.
Àngel, digues.
No, que voldria comentar que avui se celebra la... homenatge en Dani.
Sí, home, ho teníem pendent també, abans d'acabar comentant. I seràs, que va ser l'altre dia a Lleida, però la Copa Catalunya, finalment, amb gol de Cesc Fàbregas, a últim moment, va haver d'anar a penals, i mira, a les vitrines del
Barça. I els començaments dels penals anaven bé.
També anaven bé, amb la bona aturada de Quico Casilla, el penal llançat per Xavi. No sé si també un símptoma més de la cadència que diu el Joan.
No passar una tanda de penals contra Oier té molt mèrit, eh? Jo ho dic de bo. Tot xut entre els tres pals.
És que Verdú potser va agafar uns galons.
De la Copa Catalunya tinc una queixa de tres nens tontos. El Cesc, l'Estuani i el Guacaso. Va ser horrible, aquests tres, eh? El que van fer va ser horrible.
El Guacaso va ser el millor de l'equip, eh?
No.
Parlem d'acció.
El seu comportament.
Es va disparar.
Ell, l'Estuani, un altre, que va repartir llenya no sé per què, que l'equip venia, i problemes tenia, i el Cesc que va...
Parlant ara d'accions que no ens agraden, ahir, no sé si heu vist la de Jonas contra el Sevilla, partit entre el València i el Sevilla, bé, abans d'ahir, aquesta expulsió,
clar, però,
com l'entenem?
Si féssim servir tecnologia, home, i la del Girona, que vam veure, és el penal més clar de la història.
No l'he vist aquest.
Si féssim servir tecnologia, de què parlaríem als bars? Tu això saps que passa, no? És l'argument que sempre es fa. De què parlaríem al bar el dia següent?
Per cert, que el partit de l'Espanyol hi ha un problema una miqueta greu, eh?
Avui a les 9 de la nit, per cert.
El delegat de l'Espanyol ha sortit a l'acte, unes declaracions que va fer.
El partit contra el Celta,
el calçon.
Exacte.
Sí, va dir que no calia que arbitrés, que ja estava tot arreglat.
Amb el Celta.
I l'altre ho va fotre a l'Oz, que és més tonto que també la punyeta, ho va posar a l'acte.
En acte.
Cuidado, eh?
No ho sabies, Àngel, aquesta?
No.
Però me la suposava.
És un conyet.
Allò que va fer conya i l'altre...
Sí, quin moment també d'anar a la gràcia.
Perquè l'Espanyol amb quins diners paga? És a dir, per arreglar partits.
Varen perdre el camp del Corunya i no podíem guanyar el camp del Celta.
Està mala cosa.
Correcte.
Bé, Saragossa, Atlètic de Madrid i Deportivo, finalment, eh?
Perquè estava l'amic.
Els tres equips que... Pensava en el duel, ara. Saragossa, Mallorca i Deportivo.
Quatre equips han sigut.
Se salva el Celta.
Saragossa, Mallorca, qui ha sigut l'altre?
El
Deportivo. I el Sant Cugat.
I el Sant Cugat?
Ostres, sí.
Sí, senyor.
Sí, va.
Aquí en clau local, el Sant Cugat perd la categoria.
Sant Cristóbal i el Granollers ja ho van dir-ho la setmana passada, el que passaria. I, efectivament, ha sigut així.
Ja que venim aquí, hi ha un tema des de fa unes setmanes Josep Maria, amb l'escola Sant Cugat de Risto Stoikov, i esteu una mica empipats, és el fet que alguns clubs de la ciutat vinguin i toquin jugadors ja en edats
molt joves. Precisament aquesta setmana s'ha tocat aquest tema una miqueta per sobre, i evidentment nosaltres tenim un model esportiu que el qualifiquem de model, perquè de valors tothom parla de valors, ens omple la boca parlant de valors i no es compleix la meitat. I bé, això és un tema que ha sortit sobretot abans d'acabar el campionat. Jo sóc de l'opinió, el nostre club, el club que presideixo, de que a l'acabar la temporada el jugador té dret a anar-se'n on vulgui. El pare pot portar el nen on li doni la real gana, eh? Això d'entrada. Però esperar que s'acabin els partits de Lliga. No anar a agafar telèfons al mig d'un partit de competició, anar demanant telèfons, trucant al jugador. Això és denigrant, no? I és el que està passant amb els clubs de la nostra ciutat. Hi ha hagut un club obertament que ha dit que ells no, que ells volen fer el que els doni la gana. Em sembla molt bé, ho han especificat, sí, però bueno, llavors la guerra ja està aliada també, no? Que clar, aquest club és el júnior que ell ha dit obertament que no vol tocar, o sigui, no vol entrar-hi a fer un pacte per dir alguna cosa, no. I els altres diuen que no ho fan quan ho estan fent.
Bueno, Josep Maria, estàs parlant d'un club que va amb una doble cara, no? Que és un club al que no li pots tocar ni el banderí del corna del camp, i en canvi després ni els cons d'entrenament, i en canvi després entren els vestidors del Mirasol i d'altres equips per l'esquena agafant números de jugadors.
Sí.
I és així, eh?
Ja no, això no ho he dit.
I s'ha dit claríssim, perquè a ells no els hi pots tocar, però absolutament res, però res.
I aquestes últimes
setmanes...
I és
una vergonya.
Sí. Aquestes últimes setmanes han vingut jugadors d'altres clubs, nosaltres,
sí,
i el menys que els hi demanem, abans del 30 de juny, és un paper del club que doni permís, i ja està, és el que hauria de fer tothom, i l'associació de Terrassa i Comarca de clubs ho s'està fent així, s'intenta fer així. Ara hi ha dos clubs, desgraciadament, de la nostra ciutat, de Sant Cugat, que estimem tots, que no ho fan, i, bueno, i així ens va la cosa.
Bueno, que són els dos equips de Sant Cugat, de fet.
Sí, exactament, sí.
De fet, són els dos equips de Sant Cugat, no és per res.
I això és tota la carta, és així, sí, realment. I llavors que es demostri que, en aquest cas, la penya no ha anat a buscar mai cap jugador. I si ve un jugador, com ha passat ja, primer porta la carta i després entrenes. Això està clar. I considero que tot jugador, abans de començar una temporada nova, pot anar on vulgui. Eh? I això és una de les lleis del futbol que està ben fet en aquest cas. Vull dir que penso que és així.
Marc Lorenzo, avui no parlem massa del femení perquè no hi ha hagut jornada. Recordem que ara estem esperant les semifinals de Copa de la Reina. I la final ens arribarà per Sant Joan.
Sant Joan, sí, sí. El dia de Sant Joan és la final a les Rozas. De qui guanyi de l'Atlètic de Madrid-Barça, que ja està decidit, perquè el Barça va guanyar el Cerro Espino 0-3, amb hat-trick de Sonia Bermúdez. Per tant, la tornada de la Copa de la Reina aquest diumenge pràcticament no tindrà absolutament gaire història. L'altra semifinal sí que està més igualada, perquè el Saragossa i el Llevant van empatar 0 a la capital aragonesa. I veurem, aquest cap de setmana sí que hi ha hagut el campionat, la fase final del campionat autonòmic sub-18 de seleccions autonòmiques, que Catalunya malauradament va caure... El Joan Baptista Milà de Sant Boi de Llobregat va caure a les semifinals amb Euskadi. La final la va guanyar Andalusia. I molt bé, la veritat, molt bon ambient, molta gent, molta afició, i bueno, esperant l'edició de l'any que ve, d'aquesta fase final, que aquest any he tingut la sort de jugar-se a Catalunya, a seu única. O sigui que veurem, a veure què passa.
El Montull i companyia han lluitat molt per portar-la a Catalunya, eh?
Sí, estava tota de veritat que estava tota la Federació Catalana en bloc, el sí. President, estava tothom, totes les autoritats, o sigui, ha sigut cap de setmana, de veritat, de recolzament al futbol femení.
Perquè el tema drets televisius d'això, com està funcionant? Ho dic perquè la sensació és que no va, no?
És que l'única televisió que televisa amb més o menys continuïtat, per dir d'alguna manera, és Barça TV, quan evidentment els partits són a casa, perquè sabem que Barça TV no té, fora del Camp Nou i la ciutat esportiva, no desplega cap equip de producció, de realització, diguem-ne, i el que sí que fem la senyal alguna vegada, si per exemple Marca TV o Usal Televista fa un partit a l'Ezama o televisa un partit a les Rozas, agafem la senyal, però per suposat que les televisions en si han fet intents, a la selecció espanyola, la fase de classificació per l'europeu, que aquest any jugarà a Suècia precisament, han fet algun intent de televisar algun partit, però no s'ho acaben de creure. De fet, jo a Sant Mamés vaig estar en l'últim partit de Lliga retransmetent el partit per una ràdio online que col·laboro, fent de futbol femení, i vam tenir més de 15.000 persones en viu escoltant-me. Un partit que no es va televisar per culpa de problemes econòmics entre Euskal Televisa i el Bilbao, però jo crec que el potencial hi és, l'únic que no s'acaben d'apostar les televisions. No us ho han de creure, però bueno.
No pot ser que el club també en aquest cas apretés una cosa, en aquest cas el Bilbao, que no hi ha drets, si és bo, si s'ha de, si diem que hem de propagar el futbol femení, ja no va ajudar aquí a casa.
25.000 persones a Sant Mamés i no hi havia més gent perquè fora hi havia cues de gent que es quedava perquè els socis no volien alliberar l'entrada per si a cas no arribessin i no es trobessin sense localitat. Estem parlant de que Sant Mamés hagués fet un ple total i de que jugar a la intimitat, fos un partit a Sant Mamés i jugar a la intimitat és una contradicció que jo mai l'entendré i que en aquest cas l'Atlètic Club de Bilbao hauria d'explicar algun dia que no crec que ho faci tampoc. Sí. O sigui.
A tots sis, Àngel Casas, Josep Maria Fele, Jesús Galindo, John Sindreu, Mique Molina, Mar Lorenzo, moltes gràcies. No sé si ens hem deixat algun tema, si no tractem dilluns de la setmana vinent, amb calma. Que vagi bé la setmana.
Vinga.
Adéu-siau.
Gràcies. Adéu.